Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola i benvinguts al programa d'avui, Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. A la part central del programa dedicarem la nostra entrevista a parlar de les llars del seminari i ens acompanyaran la seva nova directora, Imma Abadies, i la treballadora social del recurs, Natàlia Bosch.
Tots tenim una missió. Tots tenim una missió? Diuen que pel sacrament del baptisme entrem a formar part de l'Església Catòlica i que som missioners. Som missioners de l'Església i que alguna cosa tenim a dir. Tenim una notícia que donar, un encàrrec que ens fan. Però quin i per què? Missió és l'acte d'enviar o el fet de rebre un encàrrec. Així doncs, pel baptisme, rebrem un encàrrec de l'anunci del Crist. Mitjançant el baptisme, som seguidors del Crist i durant la nostra vida ell ens acompanyarà. Un gran amic, un tresor que tots tenim. Hi haurà batejats que el voldran conèixer, altres no. Els que el volem conèixer tenim la missió de transmetre qui és, què feia i com ho feia. Ser missioner és transmetre als altres i proclamar aquesta alegria amb els nostres actes, el nostre testimoni, amb la pregària. Un missioner no és només el sacerdot, aquell que decideix un dia marxar. Els laics també són missioners, són batejats. Per tant, formem part de l'Església al mateix nivell. El que passa és que ho farem d'una altra manera. Tenim la missió d'acompanyar, la missió de formar una família, la missió d'estar al costat dels més desvalguts, d'estar atents a aquells que més ens necessiten, sense jutjar, sense prejudicis. Tots formem l'Església. Tots junts som una comunitat de missioners. Perquè l'Església és missionera per naturalesa. L'Església s'estén arreu del món, perquè nosaltres, els que la formem, som missioners i proclamem aquesta alegria que portem dins, l'anunci del Crist. Tant se val si és aquí o allí, tant se val el color de la pell, tant se val si ets ric o pobre, tant se val si has estudiat o no. Som missioners i Jesús va ser el primer. Va ser el primer refugiat, va ser el primer retornat, va ser infant, jove i adult. I ens va deixar dir: aneu per tot el món i anuncieu la bona nova. Eva Jorge, tècnica de la Delegació de Missions.
Notícies del Bisbat.
El Bisbat trasllada el culte de la parròquia de Sant Bartomeu del Picat a la Sala Unió.
El Bisbat de Lleida traslladarà el culte de la parròquia de Sant Bartomeu del Picat a la Sala Unió de la mateixa població durant els mesos vinents a causa d'obres de la reparació de la coberta de la nau central del temple. Això ho va comunicar el 17 de febrer el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. Un informe de l'arquitecte de la diòcesi va aconsellar dur a terme les obres de manera imminent, a fi i efecte de garantir la seguretat del temple i dels vianants. L'Ajuntament del Picat va posar a disposició del Bisbat de Lleida la Sala Unió per poder celebrar les misses en la mateixa freqüència i horaris. El cost aproximat de les obres de reparació de la coberta del temple serà d'uns 150.000 euros.
Festivitat de Lourdes a la catedral.
Amb la tradicional rosari de torxes i la celebració de l'Eucaristia a la catedral, la diòcesi de Lleida va commemorar la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes el diumenge 10 de febrer. També l'inici de la campanya del malalt. Els actes van ser precedits per l'Unió Salvador i organitzats un any més per l'Hospitalitat de Lourdes. Gratuïtament ho he rebut, doneu gratuïtament. És el lema de la Jornada Mundial de la Campanya d'aquest any, amb la qual es pretén reconèixer el valor de la gratuïtat en l'entrega a la cura dels malalts i a la vegada es fa una crida per animar més persones a dedicar el seu temps als germans.
Celebració a Lleida del 9è Congrés de Confraries de Setmana Santa.
El Congrés, celebrat els dies 15, 16 i 17 de febrer, va convocar un centenar de persones vingudes de diversos indrets de Catalunya. L'acte oficial d'inauguració va tenir lloc al Saló de Plens de la Paeria. El dissabte, dia 16, el Congrés es va traslladar al Paranimf de l'Acadèmia Mariana de Lleida, on va tenir lloc un seguit de ponències i comunicacions. A la tarda, els participants van visitar el Museu de Lleida, l'Església de Sant Llorenç, l'Oratori dels Dolors, la Capella del Peu del Romeu i l'Església de la Sang. Diumenge al matí, a la catedral, va tenir lloc la celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. El Congrés va estar organitzat pel Secretariat de Congregacions, Confraries i Germandats de la Diòcesi de Lleida, amb la col·laboració de la Coordinadora de Confraries de Catalunya.
Mans Unides Lleida busca recursos per dos projectes solidaris.
La delegació de Mans Unides a Lleida col·laborarà aquest any en dos projectes, un a Ruanda i l'altre a Brasil. Això ho va donar a conèixer la seva delegada, Rosa Pla, durant el sopar de la fam que va tindre lloc el passat 9 de febrer a l'Església de la Mare de Déu de Montserrat. A Ruanda, Mans Unides col·labora amb la Congregació de les Filles de Maria Auxiliadora en la reconstrucció d'uns equipaments per un internat a Gisengi, al nord del país, per a 120 estudiants de formació professional. A Brasil, aquesta entitat aportarà fons per posar en marxa un sistema de producció agrícola a la regió de São Félix de Araguaia. Aquest projecte beneficiarà de manera directa 200 famílies, unes 820 persones, durant dos anys. Enguany, Mans Unides celebra els 60 anys d'història i s'ha programat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta efemèride, entre les que destaca una passejada solidària i un concert de música sacra.
L'entrevista.
Benvinguts a l'entrevista que dediquem a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. Avui parlarem de les llars del seminari, un recurs en el qual ja n'hem parlat altres vegades, però de tant en tant és bo refrescar una mica els coneixements i saber com està aquell projecte. Per això ens acompanyen la seva nova directora des de fa uns mesos, l'Imma Abadías, i la treballadora social del recurs, que és la Natàlia Bosch. Hola.
Hola.
Gràcies per haver acudit a la nostra invitació. A veure si la Imma em podria explicar quins són els objectius de les llars.
Bueno, tenim molts objectius, no? El principal és que, bueno, tenim 19 pisos. Aquests 19 pisos estan a disposició de les famílies que han estat desnonades o que tenen dificultats perquè no tenen feina i no tenen habitatge. El nostre principal objectiu seria que aquestes famílies poguessin gaudir del pis que se'ls atorgui. I a partir d'aquí que puguin buscar una feina, amb la tranquil·litat que dona pensar que tu tens un lloc on viure, la teva família està recolzada per la Fundació i tenen totes les primeres necessitats cobertes. És a dir, pues, l'habitatge principalment, la llum, la calefacció, l'aigua i totes aquelles necessitats que es deriven del dia a dia. Bueno, sí. No sé, aquest seria el primer. Hi ha uns altres més, però...
Sí, jo també volia destacar que hem de ser conscients que això és un pis pont, no? Podríem dir que no poden estar sempre en aquest pis, sinó que és rotatiu.
La idea és que bueno, la cessió, perquè diem cessió, és de 1 a 3 anys. Se van revisant les necessitats i se van revisant pues, com estan en l'actualitat. Hi ha alguna família que ha pogut sortir abans, pues se li fa la sortida i ja està. I si no, pues tenen un tope de fins a 3 anys. Saben que en aquests 3 anys tenen les possibilitats i les han d'aprofitar.
Han d'aprofitar aquests 3 anys, màxim. Llavors, també recordar que el projecte es va posar en marxa oficialment, diguem que van entrar les primeres famílies el 2015, em sembla, si no m'equivoco.
Sí, el juny, del 2015.
Per tant, ara portaríem ja que hi ha hagut una renovació, no? Després ho explicarem una mica. Sí. La Natàlia, que tu ets la que també estàs potser més Lima perquè és la directora, però la Natàlia, que és la tècnica, podríem dir-ne. Això, si pots explicar coses una mica més concretes d'aquest acompanyament que feu.
Vale. Bueno, principalment el nostre objectiu és acompanyar a les famílies que resideixen durant el seu procés, que elles marquen el seu temps realment. Vale. Llavors, en què consisteix? Pues, oferir informació, orientació de qualsevol àmbit, ja sigui educatiu, formatiu, laboral, econòmic, en funció de les seves necessitats. Però, a més, s'intenta que, a través dels tallers, activitats que fem comunitàries, potenciar les seves habilitats i capacitats que en tenen, però que durant pues, els seus moments que han tingut d'estrès i el que han viscut, que han quedat invisibilitzades. El nostre objectiu és acabar-les empoderant.
Perquè, clar, aquestes famílies a vegades deuen tenir fills. Amb aquests fills, no sé si segueixen a l'escola on estaven abans o se'ls escolaritza així a prop de les llars, o depèn.
En principi, quan una família entra a les llars, continuen en l'escola que toca. Si hi ha alguna família que ha de fer canvi de cicle, pues sol mirar l'escola que ens toca per zona. Però habitualment l'escolarització continua sent allà on ells estan escolaritzats. No sé que la família vulgui fer un canvi d'escola, però en principi no. Al CAP el solen canviar i a nivell de serveis socials habitualment també canvien la zona que els hi toca.
Llavors hem dit que eren famílies desnonades. Quin procés se segueix per triar aquestes famílies?
Bueno, no són del tot desnonades, sinó que es troben
en situació
no poden,
de sense llar.
Sí, bueno, en risc d'exclusió social, que no poden realment assumir els costos que hi ha de lloguer.
Va.
I ara l'Aïm m'explicarà com fem el procés.
Sí, una mica com arriben, bueno, diguem, les famílies que arriben a les llars, quin procés segueixen?
Bueno, ho comuniquem primerament als serveis socials, a Càritas, a la Creu Roja, a totes les entitats que estan en contacte amb nosaltres, i també durant el procés de selecció o en els dies diversos presenten particularment una sol·licitud perquè han tingut coneixement d'aquesta oportunitat i la presenten. Llavors, aleshores, el que fem primer és comunicar que s'ha obert el plaç, el termini per presentar les documentacions. Durant 30 o 40 dies o així, o 45, pues se van rebent totes les sol·licituds. A vegades arriben un munt de sol·licituds, no? La Natàlia, la treballadora social, els informa el que consisteix en el nostre projecte, de quines possibilitats tenen i també, sobretot, de la participació que han de tenir en el projecte, que això és una condició indispensable. Si no estan disposats a participar, pues no, ja queden exclosos directament. Després presenten, si estan d'acord, presenten tota la documentació que ella els demana i ens reunim un equip tècnic un dia assenyalat, quan ja s'han rebut totes, i fem una valoració de tot el que s'ha rebut i segons les possibilitats que tenim. Per exemple, hi ha famílies que necessiten solament per a 2 persones. Pues hem de tenir un habitatge preparat per a 2 persones. L'última que va entrar, són 6 membres a la família. Clar, havíem de disposar d'un pis que els pogués donar cabuda, no? I, clar, nosaltres bueno, busquem les possibilitats que tenim i, d'acord amb aquestes possibilitats, pues les famílies que estan més tenen aquest perfil.
Que poden encaixar més.
Sí. I després també tenim en compte, molt important, fer un equilibri. de la procedència i els perfils de les famílies, perquè no siguin totes de fora o siguin totes d'aquí, i llavors fem un 50% més o menys, i, uh-huh. i això són els paràmetres que...
Clar, llavors és molt important, no, això que dèiem una mica, que ells han de ser conscients que han de viure en una comunitat i que hi ha coses que comparteixen. Uh-huh. Vull dir que no és un... que són uns pisos on es comparteixen una sèrie de serveis.
Sí. Bueno, bàsicament comparteixen el que són les rentadores, perquè això és una pregunta que es fa molta gent. No, l'habitatge és una llar on hi ha les seves habitacions, la cuina, menjador, i llavors el que comparteixen més així com a, és les rentadores. Uh-huh. Però després sí que tenim una sala comunitària i pues, les dues terrasses, però així com a, no comparteixen un menjador, no comparteixen una cuina, sinó les...
Cadascú té la seva, el seu pis espai. Amb la seva clau, pel seu menjador, la seva cuina, les seves habitacions, el seu bany, no? Però hi ha un... Doncs perquè no tingui cada 16 rentadores a cada... No? Que cada pis tingui una rentadora, doncs s'ha optat per això, no?
Sí, n'hi ha dos per replar. Llavors les 5 famílies comparteixen aquelles dues rentadores.
Abans ja hem comentat això, no? Que fa 3 anys que es va posar en marxa, llavors ja hem tingut una sèrie de famílies que ja han pogut, bueno, han pogut o han hagut de marxar, no? Perquè era una mica el contracte que deuen firmar, no sé si podríem dir d'aquesta manera. Però, clar, no sé fins a quin punt aquestes famílies estan preparades, no? Tot i aquest seguiment que se'ls hi ha fet, quin problema es troben quan han acabat?
A veure, podem dir que les famílies en el procés surten millor del que van entrar, però els requisits i el mercat privat d'habitatges està molt difícil, perquè tenint en compte que els preus de lloguers en els últims anys han pujat 200-300 euros per habitatge, fet que passa que demanen molts requisits elevats per la nòmina i els ingressos que tenen les nostres famílies. Al principi, pues, és això, demanen avals de 1.000 i pico d'euros, tenir nòmines fixes, no cobrar prestacions, que les nostres famílies sí que això ho cobren, és a dir, no tenen nòmines de 1.600 euros, sinó són 1.000 euristes, llavors algunes cobren rendes garantides, i aquestes han sigut les dificultats que han trobat. Sí, també un altre, que no podien accedir als pisos que estan bé, i els que podien accedir, pues a nivell d'habitabilitat estaven una mica malament, perquè sí que hi trobaven un pis de 300 euros, però amb humitats, el circuit elèctric no estava posat, llavors aquestes dificultats. I un altre fet que també ens hem trobat és que les persones estrangeres eren un hàndicap més. Mm-hmm. A part dels requisits econòmics, si eres estranger, doncs tenies més dificultats.
I llavors com ho heu resolt una mica això? Com bueno, heu pogut fer una mica això? Recordem tot el, sí, no, una mica sí, el que heu hagut de fer perquè aquesta gent pugui marxar amb unes certes garanties, no?
S'ha fet una crida, bueno, per la pàgina web es va fer un escrit que gent pues, que creigués i que tingués pisos pogués fer un lloguer social de 300-400 euros, i va haver voluntaris que van, bueno, diguem que a través de dos pisos, dos famílies van respondre. Llavors, també hem tingut que acompanyar-los molt a les immobiliàries perquè, si més no, els hi donessin una oportunitat de poder-los llogar, encara que cobressin una renda garantida, per dir-los que pues, han estat a les llars, han complert, han deixat els pisos bé. Hem hagut de fer un seguiment perquè les immobiliàries i propietaris i algun propietari particular que també pues, acompanyar-los pues, els hi va poder llogar, tot i no complir els requisits que ells demanaven.
Llavors, les persones que passen per les llars se senten una mica privilegiats de poder estar amb un recurs així? Fan aquest comentari o no? O ho veuen com... No sé si...
Bueno, jo crec que estan molt a gust i que aprofiten al màxim la majoria, però no en són conscients fins que no han sortit. ¿Vale? Durant el temps que hi són, crec que no són conscients.
Hi hauria un altre moment, vull dir, quan entra una família i veu el pis... Sí. La sorpresa, no? Perquè clar, estan acostumats a veure pues, o a viure en alguns llocs que no tenen les necessitats, no?
Cobertes, sí.
Sobretot la llum, no?
Sí.
Que bonic, diuen, que bonic. Sí, sí, oh, sí. Que bé. Això seria el primer moment. Després, com que ja s'acostumen, no?
Sí,
i ho donen
exacte.
Per normalitzat.
Ja es fan la casa seva,
sí,
no?
Sí,
ja...
sí, sí, sí.
i ja ho viuen com una, com una normalitat.
I després el que diu la Natàlia.
Pues això, el fet de... se'n dona més compte quan estan a punt de sortir que el cost de lloguer i tot serà molt més elevat el que aporten a les llars.
Sí, això també m'agradaria que ho expliquéssim una mica, perquè sembla que estiguin aquí les famílies sense aportar res, sinó que cada família pot aportar una quantitat, no? Em sembla que funciona... No sé si us podeu explicar una mica, perquè la gent també ho conegui.
Sí, bueno, és a dir, no paguen més del 30% dels seus ingressos, ¿vale? Si tenen 100, doncs pues 30. Si tenen 500, doncs pues són uns 150 o així, ara, bueno, no? Llavors, aporten en funció dels seus ingressos. Qui té més, paga més, i qui té menys, paga menys.
Bueno, però això també està bé que ho diguem, no? Que sembla que estiguin gratuïtament no. a les llars no, 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 i que tot no. vingui subvencionat o a partir de les ajudes no, de particulars. No. Llavors també m'agradaria que parléssim una mica de la comissió participativa, que és aquesta COPAR. No sé si la Imma, per exemple, ens ho pot explicar una mica, sí. perquè és allà on fan més família i comunitat, no?
Sí.
Bueno, sí, la COPAR és el lloc on, bueno, serveix perquè les famílies puguin compartir, es puguin conèixer. Nosaltres també les coneixem, no particularment com les coneix molt bé la Natàlia, no, sinó en conjunt. Uh-huh. Les seves afinitats, les seves discrepàncies. Llavors, pues, si tenim alguna cosa a dir, pues, és el moment de dir-la en comunitat. Uh-huh. Tothom valora, tothom diu el que pense de les situacions i entreguem la conclusió i a partir d'aquí pues, establim la norma. Bueno, pues a partir d'aquí ho farem d'aquesta manera, tal i qual. Si s'ha de revisar perquè algun veí pues, no ho entén o no està o se pot millorar, pues ho fem tranquil·lament. Mm-hmm. Aquestes reunions les fem cada 15 dies. I ja saben que en aquell moment poden explicar el que ells vulguin. També, pues, bueno, aquest seria el motiu principal. Aquestes reunions són obligatòries. Totes les famílies han d'estar representades aquell dia. Mm-hmm. Bueno, si hi ha algun impediment...
Però sí, però si estem, sí, però els nens estan malalts...
Sí. Ha de ser...
I a part, entenem que això està allà al mateix edifici, en aquesta sala que dèiem, no?
Sí.
Allí ens reunim tots. Bueno, altra cosa que fem són preparem festes. Quan s'ha d'acomiadar una família, pues fem una festa d'acomiadament per les famílies, participen gairebé totes sempre, sí. no?, amb entusiasme, bueno... porten els seus menjars, no?, típics de cada país o de cada zona d'on són ells. També fem activitats amb els nens de reforç, 2 dies a la setmana, als nens més petits i també als nens de l'ESO, diferenciats, perquè, clar, són unes edats molt diferents. Sí. Llavors ho fem d'aquesta manera, gràcies als voluntaris que ens ajuden a fer-ho. Després també hi ha 2 tallers de costura que també els porten els voluntaris i on se reuneixen no sé quantes persones, 6 o 7.
Bueno, ara amb l'entrada de noves famílies s'han incorporat bastantes dones. Bueno, vull dir, el divendres passat érem 10 ja.
El dia que vaig estar eren 6 o 7. Bueno, fem aquestes activitats, proposen d'altres activitats i si podem fer-les, pues les fem i si no, també fem festes, les festes tradicionals, vam celebrar Tots Sants, la castanyada, no? Vam celebrar un sopar de Nadal, vam cagar el tió.
Sí.
Ara estem preparant una barbacoa, també estem preparant una sortida a Barcelona perquè coneguin la Sagrada Família i una mica així la ciutat. Uh-huh. No sé, moltes coses anem fent.
En funció de la demanda de les famílies i el del que també proposa una mica la Fundació.
Doncs organitzar una cosa o una altra. Clar, no ens queda massa per explicar. Volia fer una mica d'incís a la memòria, però en principi ens quedaríem sense temps. M'estimo més que parlem de perspectives de futur. No sé qui me les pot explicar, alguna...
Bueno, entre les dos.
Sí.
Bueno, perspectives de futur. Revisant els projectes, veus sempre que les mancances, no?, i si has de ficar una mica més. És un projecte que va néixer amb molt entusiasme, no?, i aquest entusiasme s'ha anat mantenint. Llavors, clar, al treballar amb persones amb dificultats socials, pues, les necessitats són que no se poden calcular. Aleshores, pues, hem de fer pues, una mica, pensant en aquestes famílies que tenen moltes dificultats, donar-los un ajut, no? Aquest ajut l'hem demanat a la Fundació, al Patronat, que ens fiqués una altra persona,
d'educadora social per ajudar al projecte.
Molt bé, doncs amb aquesta bona notícia hem de deixar la nostra entrevista aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. I a tots vostès us animem a col·laborar amb les Llars del Seminari, a consultar la seva web, llarsdelseminari.org, i a veure si de mica en mica aquestes persones poden anar fent una vida més normalitzada. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Aniversari de la Unió Eucarística Reparadora.
La Unió Eucarística Reparadora celebrarà els dies 5 i 6 de març l'aniversari de la seva fundació. El dimarts 5 de març l'entitat celebrarà una eucaristia a la parròquia de Sant Pere, presidida pel bisbe Salvador Jiménez, a les 12 del migdia. A la tarda del mateix dia tindrà lloc una oració al Santíssim a la parròquia de Sant Agustí de la Bordeta a 6:45. Per acabar els actes, amb motiu del seu aniversari, l'Unió Eucarística Reparadora celebrarà una eucaristia el dimecres 6 de març a la parròquia del Santíssim Salvador de Pardinyes. A continuació, tindrà lloc una missa a les 7 de la tarda.
Dimecres de cendra a la catedral.
La catedral de Lleida acollirà el dimecres 6 de març l'eucaristia amb la imposició de la cendra. Serà a les 7 de la tarda.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Parlar d'exigències cristianes. Benvolguts diocesans. Fa uns dies, un grup molt actiu de la nostra diòcesi, Vida Creixent, em va convidar a impartir una xerrada amb el mateix títol que té aquest article. Assenyalo l'activitat d'aquest grup de cristians que, per les seves característiques d'edat i de curiositat intel·lectual, estan sempre buscats a buscar informació i formació per respondre adequadament als reptes que planteja la societat actual a la seva fe. Com podeu suposar, el tema és complex. Posa en guàrdia sobretot el que parla, perquè l'obliga a revisar la seva pròpia actitud i la seva responsabilitat davant la comunitat cristiana. També els que demanen aquesta reflexió perquè necessiten créixer més en la seva fe i participar amb més coherència cristiana al servei comunitari. Durant una hora vaig intentar resumir el contingut de les tres paraules. Exigència, que és l'acció i l'efecte d'exigir, demanar imperiosament alguna cosa al que es té dret, cristiana, que qualifica la nostra vida i ens identifica i ens distingueix, i ens centrem en aplicar les seves competències al nostre propi entorn, tot un conjunt de nocions que van ser enriquides per un intens i profitós diàleg posterior. El marc conceptual té a veure amb la creació de Déu, de l'home com a ser radicalment lliure, de les seves exigències per respectar la dignitat de la persona humana, de la seva capacitat per fer el bé i per recórrer el camí de la maldat i la proposta de Jesús. Els manaments, l'acceptació de les benaurances i l'aplicació del sermó de la muntanya pel que respecte a la vinculació de persona i llei. Es va afegir una mena d'exercici pràctic en el sentit de repassar totes les preguntes que li formulen a Jesús al llarg de la seva vida i les seves corresponents respostes. Sols vam tenir temps per abordar l'Evangeli de Sant Mateu. L'amor i l'odi, la generositat, el ser deixebles, les normes de la llibertat interior, les preferències de cada un respecte a l'autoritat i tantes coses que vam estar comentant i exigent. Tot això és susceptible de contrastar i aplicar en aquests moments. Us convido a tots a fer-ho. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat des del Bisbat de Lleida, on hem parlat sobre les llars del seminari i ens han pogut explicar com està evolucionant el projecte.